Estem al Game Over a Ona Catalana parlant sobre els Sims. En la pausa hem tingut també temps per discutir un moment sobre quin és o fins a quin punt es pot arribar, no? Confondre aquesta realitat paral·lel, aquest món paral·lel que creen els Sims amb la realitat pròpia de la vida de cadascú. I en Xavi ens explicava que hi ha gent fins i tot que ja han començat a crear clans en els Sims Online i que ràpidament l'organització, diguéssim, com si fos un Big Brother, no? Doncs vosaltres fora. A veure, a mi tot el tema aquest també em recorda una anècdota molt curiosa, que és d'un poble que existeix a Florida, que es diu, una ciutat, de fet, que es diu Celebration, que és una ciutat creada per Disney. No un parc temàtic, una ciutat on hi viu gent i tot és Disney. Les cases les ha fet Disney, les papereres les ha triat Disney, els parcs són Disney. És una ciutat que no és pública, no és un espai públic, com si tu dius el poble tal. No, és un lloc privat que han construït una ciutat perquè hi visqui gent. I en aquell lloc, doncs, Disney el que fa és controlar fins a l'últim detall de tota la gent que viu allà. Evidentment, la gent té la seva vida privada i té la seva privacitat dins de les cases, però tota l'activitat que es porta a terme en aquell poble és una activitat privada, propietat de Disney. Una vida, en teoria, regalada, no? Una vida perfecta, una vida ideal en un món de màgia i fantasia ubicat en el que serien els uns idealitzats anys 50 als Estats Units, no? Una mica les cases aquelles, els cotxes aquells típics dels anys 50 i tot plegat.
No sé per què els americans sempre, el seu món ideal està en els anys 50.
S'hauria de buscar en la psicologia, en el subconscient, no aquell col·lectiu. De...
No,
sí,
precisament sí. No, però els volien erradicar, o sigui, no existien. Això t'ho han enganyat, no n'hi havien.
Exacte, o sigui, a veure, en aquest punt en el que ens trobem, no, en el que fins i tot s'arriba en el que, doncs, algú és capaç de crear una ciutat en el que tot és ideal i fantàstic, probablement els Sims o els Sims Online s'hi evolucionen cap on ha d'anar, cap on sembla que evolucionen els Sims 2 i cap on sembla que evoluciona la tecnologia amb la realitat virtual i tot plegat. No estem corrent un perill, ara faig una mica d'advocat del diable, un perill excessiu de l'alienació aquella que deia Marx, realment convertir-la en una cosa real, o sigui, una cosa física del dia a dia?
Jo ja ho he comentat alguna altra vegada aquí en el Game Over, i és l'anècdota aquesta de les persones que jugaven, em sembla que era Neverwinter Nights, un joc de rol d'aquests, i que intercanviaven o subhastaven objectes del joc per diners reals. Llavors es podien trobar, perquè aquests jocs online de personatges, doncs hi havia uns nexes comuns amb unes localitzacions concretes on es podien trobar els diferents personatges, i bé, quedaven i es trobaven en un lloc i un personatge donava a l'altre un objecte del joc, un personatge que havia avançat molt donava objectes del joc a personatges que acabaven de començar, previ pago real,
targeta de crèdit,
cling-cling, d'uns emoluments a la compte corrent de l'Interfecte.
De fet, aquests jocs que comentes són en els quals, els jocs online aquests, són uns jocs en els quals es reflecteix millor la condició humana, no? Perquè són jocs, ara no tant perquè ara hi ha mesures de seguretat, no? Però fins fa ben poc, i alguns encara es pot fer, tu podies anar a algun puesto al món virtual, que podia ser un bosc o una ciutat futurista, i perquè volies, doncs, matar a un altre jugador, si estaves en condicions de matar-lo. Llavors, no només això, robar, matar...
Evidentment.
Tot això es podia fer. Ara potser no tant perquè hi ha una seguretat i els jugadors que fan aquestes coses, doncs, són penalitzats d'alguna manera o no poden jugar més, no? Mm-hmm. Però en certa manera reflecteix això, no? Com un cor de les tenebres.
Com el que dèiem de guanyar diners. Quan varen fer els Sims Online, el que van fer va ser fer una beta primer amb tota una versió prèvia, amb tot un grup de jugadors escollits per provar a veure què tal funcionava. Els hi van donar accés i van provar. I resulta que, clar, com que l'objectiu del primer joc era bàsicament aconseguir diners, no?, per poder aconseguir moltes més coses, es van trobar que la feina que donava més diners era fer pizzas. I que es van trobar que tots s'estaven dedicant a fer pizzas, no? Perquè era el que en aquells moments estava donant més diners i el que els permetia...
Fer nomos de jardín encara dona més diners. Fer nomos de jardín.
Però jugar als Sims...
Amb lo lletjos que són, eh?
Liberemos los nomos!
Però a veure, jugar als Sims Online es diferencia molt dels Sims normal, perquè aviam, pel que veig aquí, cadascú porta la seva família, és molt individual. Jo no sé si online es nota molt la diferència.
És una experiència radicalment diferent, ho estàvem parlant amb en Xavi. O sigui, tu quan tens els Sims, tu estàs jugant amb la família i controles a veure què fa. Els Sims Online, tu ets un Sim. Mm-hmm. Tu agafes una personalitat, tu ets un personatge. Tens la teva casa en un barri, en un carrer, en una ciutat virtual en la que tens veïns, en la que pots establir relacions virtuals amb altra gent virtual que està en altres punts del món, però que en aquell moment esteu junts en una discoteca virtual, ballant o prenent una copa.
Una pregunta, és que jo no he jugat pas massa als Sims. Sent aquesta situació, aquesta simulació de la vida real, En el cas d'una família, en els Sims normals, o en el teu cas, en els Sims Online, t'aixeques, 9 del matí, esmorzo i després vas a la feina, i què? Continua el joc un cop has tornat, perquè l'interessant són les relacions que hi ha en el teu horari de lleure, o realment apareixes a la feina i allà també tens que estar-t'hi 9 hores
no, la feina...
amb els Sims.
Fent tu la feina del Sim.
O no, o veient les relacions que té amb el jefe, amb la secretària, si s'enamora, si la persegueix a la fotocopiadora... Si...
Només es centra a la vida a la casa. Tu vas a treballar i justament veus quan torna. Torna a començar el joc, diguéssim.
Negro,
I el temps, quin control té? És un temps real o no? O pots controlar tu el temps, diguéssim? Vull que siguin les 4. O...
No, hi ha el temps no és real, però hi ha tres velocitats de joc.
Sí. Com el SimCity, permet.
Per quan se'n va a treballar, per exemple, doncs accelerar-ho, perquè com no està a casa, no hi, només hi ha la senyora que neteja el pis. I clar.
Però bueno, la senyora també pot tenir una vida extra fora del salari.
Molt, sí. Molt interessant.
Clar.
Però, però es tracta d'una senyora que contractes i que no la pots controlar. La contractes i ja va fent, va netejant el pis.
Com que no la pots controlar? I fa el nen.
I si deixes allò típic que deixes uns diners per comprovar a veure si roba o no roba?
Ah, i si... És la teva dona.
És la teva, no, si és la dona.
Bueno, si tens una família, o la dona també treballa, és una família molt moderna, aquesta.
No, a veure, tu pots controlar tants personatges com vulguis, un, dos, tres, quatre, una família, no? Però el que he dit abans és que era una persona o persones que contractes perquè facin un servei, però que com no són de la teva família, fan la seva feina i se'n van. I pots mirar el que fan, però no pots controlar-los.
Hi ha jardiners, hi ha tècnics, hi ha l'assistenta aquesta...
Un robot que també assisteix. Sí, sí.
I en els Sims Online, que dius que ets, en comptes de la família, ets tu mateix, també és el mateix, els de matins, en el que seria l'horari laboral, desapareixes i uns tornes a aparèixer un cop acabat i continues la teva vida.
Al Sims Online no hi ha feina.
Ah, és...
Només
és,
hi ha...
és un món d'interacció.
És un barri de milionaris, no?
Sí.
Potser l'evolució, això m'ho diràs tu millor, Xavi, és... l'evolució del joc seria juntar el que és el SimCity amb els Sims, no? O sigui, aconseguir no només controles una família, sinó controles una ciutat sencera, controles quan va a treballar, entres a l'oficina, mires com és tot, o sigui, fer-ho super, super mega complex, no?
Això es va intentar, el mateix creador va intentar amb un joc que es deia Simsville, que tractava de construir el teu propi poble i controlaves des de cada personatge de la ciutat, que n'hi podien haver 50 o més, els edificis públics i això, però no es va arribar a publicar mai perquè era de jugabilitat molt complicada i van decidir no publicar-lo.
Mm-hmm. Perquè desenganyem-nos, o sigui, jo tinc ganes de jugar a un videojoc, vull una partida ràpida, no m'hi poso amb el Sims, no?
No seria el joc per fer una partida ràpida, el Sims.
Però sí que hi ha control total de gravar partides, no? O sigui, jo sempre puc accedir en el moment que ho he deixat abans d'ahir o quan sigui, no?
Exactament. Sí. A mi una de les coses que més m'ha cridat l'atenció del Sims va ser un dia veient l'Homes Plus, que sortia la ballarina Sara Baras explicant un espectacle que estava fent de ball, no sé què, i van dir, i en el teu temps lliure, què fas, Sara Baras? I la Sara Baras diu... estic molt enganxada a una cosa que no sé si dir-ho. I els de l'Homes Plus, aquells senyors que presenten, i digues, i diu, és que no puc parar de jugar als Sims. Diu, perquè clar, diu, se m'enfaden, i els he d'anar a portar no sé què, i els hi faig no sé què més, i els he d'anar a buscar. O sigui, és molt identificatiu també això d'un tipus de jugador, no? This is NATO Defense Headquarters, the Battalion 5. Do you read me? Game over. Roger. Enemy tanks patrolling that sector. Battle stations. Gotcha, leader. This is 24. Charlie's coming in the back. Aquests senyors de la sintonia no serien precisament els Sims. Són una miqueta més pacífics. Per cert, Xavi, què ens esperen els Sims 2? Que és el que ara tenim, doncs, primavera 2004, no? Seria la data més o menys prevista de sortida. Què ens esperen, aquesta nova evolució?
Doncs primer dic que és un joc totalment nou, que les expansions del primer no serveixen, per tant, màrqueting. I no, després dic que es podrà evolucionar un Sim des de que neix, des d'un nadó, adolescent, adult, i... gran, i es mora en aquest,
o sigui, Sim 2.
Tota
la vida.
Sí,
el show de Truman, una mica.
Sí. I a més, dir que hi haurà ADN i després el món completament 3D. Càmeres en 3D, rotació, com vulguis.
A què et refereixes amb això de que hi haurà ADN?
Que els pares s'assemblaran als fills. Cosa que no passava al Sims 1.
O sigui, tu podràs crear tota una família, generació a generació, no? Sí. Tu començaràs amb un primer Sim,
que llavors, doncs, que si és noia o noia, coneixerà doncs, un noi o una noia, igual tindran una parella, si volen, i llavors doncs, tindran fills, si volen, i aquests fills o sigui, continuaran la seva cada, vida, i a partir d'aquí...
Cada cim tindrà, per exemple, una sèrie de paràmetres que els descriuran, i segons com es combinin, si es casen per parelles i tenen fills, amb altres cims que també tenen aquesta sèrie de paràmetres, aquests paràmetres dels dos es combinaran per crear un cim que sigui únic, diferent als altres que hi puguin haver-hi. Seria una cosa una mica amb el que passa, per exemple, amb els Pokémon i aquests jocs de que tens un monstre que el fas créixer, els combines entre dos i veiem què surt d'allà, no?
Sí, aquests caràcters que tenen extrovertido,
introvertido... És aplicar la genètica, no? En el, sí. De fet...
Els Pokémon.
De fet, és un pas lògic, no? És un pas més dins del que s'està treballant
en aquest
sentit.
Amb el físic com amb la psicologia, també.
I els gràfics, què tal? Perquè els gràfics dels Sims a vegades ens han deixat potser una miqueta... tot és molt espectacular, la idea i tot plegat, però els gràfics han deixat una mica a vegades...
Sí, has de tenir en compte que el Sims 1 va començar el 1993 i clar, ha evolucionat molt. Són 10 anys ja i ara la tecnologia està ben avançada, els ordinadors són potents i es pot demanar més coses.
Per tant, què tindrem?
Gràfics en 3D, l'eixos i càmera, rotació total, amb visió del cim, com vulguis.
O sigui que, vaja... Els fans del Sims, si ho tenen clar, per la primavera 2004 i la resta, doncs com a mínim a veure des de fora un fenomen que ha venut senzillament només amb els Sims més de 28 milions de còpies arreu del món. Ha estat rècord absolut de vendes a nivell de videojocs, a l'estat espanyol també durant moltíssimes setmanes seguides, dels packs d'extensió també, fins i tot els animals arraudales i aquests que dius que d'entrada no semblaria que fossin una cosa massa comercial, ho han estat, i el Magia Potagia segur que serà una de les coses més venudes a nivell de videojocs aquest Nadal. Si us sembla, deixem una mica davant del tema dels Sims, no molt, perquè ens anem a parlar d'una cosa que va causar furor a finals dels 90.
La mestressa de casa japonesa, Aki Maita, va tenir la idea de fabricar una joguina, la història de la qual passaria dins d'un tren. La va tenir en veure uns nens que s'avorrien durant un trajecte. Va desenvolupar una joguina electrònica que s'assemblés a una mascota i que l'haguessis de cuidar i atendre constantment. Aki Maita va presentar el projecte a Bandai, una importantíssima multinacional de joguines que ràpidament va adquirir-ne els drets i el va anomenar Tamagotchi, que en japonès vol dir ou adorable, i el va posar a la venda l'any 1996.
Doncs això és el que era el Tamagotchi, el ou adorable, no? És d'entrada el que li va dir, perquè de fet l'aparell electrònic tenia també una mena de forma d'ou, no? Era molt petitet, tenia un format com de clauer, hi havia aquella pantalleta i allà doncs hi havia aquell ou del qual en sortia un animaló petit que tenia una forma més o menys indescifrable, no? Uns ulls amb una bola que anava saltant i a partir d'aquí doncs anava evolucionant.
Era com un pollet.
Sí.
Un pollet virtual.
Una cosa rara, al principi era una cosa així, com una taca.
I us en recordeu la televisió com ho va tractar el tema? És que no paraven de parlar dels Tamagotchis a televisió, a les notícies, als telenotícies, etc. O sigui, va ser una notícia que tal com va pujar va baixar, espectacular.
Va desaparèixer en un moment i no se'n va
quan es van morir tots els Tamagotchis.
I per desgràcia els noticiaris doncs, en van fer el tractament típic que en fan. Parlant dels Tamagotchis només volia dir parlar de nens enganxats, plorosos, perquè els seus Tamagotchis es morien.
La imatge del començament del reportatge era un nen que plorava, es deixava 10 segons el nen plorant i llavors sortia el periodista dient: aquest nen plora perquè se li acaba de morir el Tamagotchi. Com fet, aquest nen, milers de nens arreu del món en aquests moments estan plorant.
Però això no era una forma d'educació que havia feia uns anys d'agafar i donar-te un ou?
Exacte.
Això la meva cunyada m'ho explicava un dia. Que li
una tècnica
un
d'educació,
i dèiem, tu tens que cuidar aquest ou i que no se te trenqui. I la nena o el nen tenia que anar amb l'ou allò, el Tamagotchi, però físic, i si es queia, aquest nen o aquesta nena també plorava.
Exacte, era un Tamagotchi analògic.
Sí, era un real.
Llavors sortia un pollet i el pollet s'havia de cuidar.
No hi ha, per escandalitzar-se pels Tamagotchis virtuals.
El Tamagotchi el que havia de fer era que... vivia i li havies de donar menjar quan era l'hora de donar menjar, havies de jugar amb ell,
rentar-lo.
Però era una mica la novetat, però avui en dia crec que el fenomen Tamagotchi ha estat àmpliament superat. Ningú socialment es podria escandalitzar o patir per comprar-li al seu nen un Tamagotchi. En canvi, doncs, fa 10 anys hi havia autèntics drames a dir: no compraré un Tamagotchi al meu nen perquè jo l'enviciaré, només estarà pendent del Tamagotchi, es tornarà alienat, s'alienarà del reste del món perquè només voldrà viure pel Tamagotchi.
La veritat és que aquell any moltíssima gent va estar pendent del Tamagotchi.
Jo anava als exàmens amb el Tamagotchi.
I de quan pitava dir: per favor, que s'aturi tot, que necessito jugar un moment amb el meu Tamagotchi.
I això
si no...
jo ho feia als exàmens. Que profe, sí, que tinc que sortir, que el Tamagotchi se m'ha cagat.
I llavors era quan venia la nota, eh? Aquella nota tan bonica, vermella. Eh?
No, no, a mi m'ho venien bé, m'ho venien bé. Suposo que, a veus, que xiquet és responsable. Eh? Es pot fer un examen i netejar-li el culet al Tamagotchi.
O sigui, que tots vam tenir Tamagotchi.
No, jo sí, no. Jo sí. Jo vaig tindre el real, el Tamagotchi autèntic.
El de Bandai.
El de Bandai, molt bé, molt bé. Autèntic. Sí, perquè... el vaig fer durar, el vaig fer durar.
Per tant, que ja el tema una mica del programa d'avui, el Tamagotchi, de fet, podia ser també un precedent de tot el que ha portat de, llavors el fenomen Sims, no? Fins a quin punt podríem considerar que els Sims serien una evolució hipersofisticada d'un Tamagotchi? Animal que té les seves necessitats, que tu l'has de cuidar, l'has de...
Jo crec que no té res a veure. Simplement es tracta d'un animal... I els Sims és com una família, una persona, ets tu mateix, si vols. L'expansió Animales de Raudales podria semblar-se, no?, amb cuidar animals, amb cuidar gats, cuidar gossos, cuidar ocells, cuidar el que vulguis, però amb els Sims no li veig gaire relació.
Em refereixo al fet de tenir, d'haver de cuidar doncs, un grup de persones, o una persona, o una vida, diguéssim, no?
Els Tamagotchis.
Unes entitats vivents de les quals tu has de tenir cura perquè si no se't moren, no?
Els Sims no es moren.
No, és veritat, és veritat. O sigui, el Tamagotchi no et podies despistar. Amb els Sims em sembla que sí que pots despistar en molts aspectes, no? Vull dir...
No, però suposo un que, error... que un Sim, si no li dones menjar, també es deu morir.
Sí, però, no, però tu quan pots aguantar sense menjar? Uns quants dies, no?
El Tamagotchi també aguantava, no es moria la primera.
Tamagotchi era resistent,
sí,
eh?
I tant.
De ferro colat. Bé, si us sembla, deixem Sims, deixem els Tamagotchis, acabem el programa d'avui, abans però escoltarem l'argument d'un joc d'aquells clàssics, d'aquells d'espases i guerrers, es deia Defender of the Crown, el defensor de la corona, era de CinemaWare de l'any 1986 en la seva edició per Amiga.
És el temps de la cavalleria, el temps de la tristesa de la donzella i els vils cavallers negres. El rei Richard ha estat assassinat i tota Anglaterra ha entrat en guerra civil. Enmig del caos, els senyors de Saxon es reuneixen davant de la seva bandera per elegir-te i perquè els lideris en la batalla contra els normands. La victòria no serà fàcil. La teva destresa amb l'espasa serà posada a prova. L'habilitat per inspirar els teus homes en temps de foscor pot dur-te la victòria o el fracàs. El cor bategarà fort en l'acció. Majestuosos torneigs, batalles heroiques i precioses donzelles. Tot i molt més a Defender of the Crown. Instruccions de Defender of the Crown de CinemaWare per Amiga.
Jo només voldria comentar d'aquest joc que m'encantava, sobretot per la seva part que tu portaves un cavall amb una llança i hi havia un duel, el típic duel que veiem a les pel·lícules de
el típic duel medieval d'Ivanhoe, sí, i les pel·lícules clàssiques britàniques que medievals.
Que crec que ha sigut l'únic joc que doncs, ha rememorat aquell moment que és bestial poder portar doncs, una llança i un cavall i... amb un duel, amb una persona davant.
No hi ha gaires més jocs medievals. Fins i tot la pel·lícula medieval, entre cometes, les cometes que vulgueu, que va sortir fa un any o dos, que es deia Destino de Caballero, una cosa molt rara, una pel·lícula molt estranya, i no va tenir, com a mínim, la seva traducció en videojoc i tampoc en aquest estil que tenia el Defender of the Crown.
Afortunadament.
Afortunadament. Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Jordi Selles, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Star, Martí Espriu, i avui amb Xevi Humara, el webmaster de la pàgina web simsexpress.com, que us recomanem des d'aquí que visiteu perquè és una pàgina fantàstica amb tota la informació i més de la que us podreu imaginar del món dels Sims. També agrair la participació en els reportatges i en els arguments de Montse Llussà i Jaume Fina. Time Extension. I en el Time Extension, amb la música, avui ens acomiadem amb una composició musical que forma part d'un remake que acaba d'aparèixer al Japó del joc Golden Axe. El joc original es va editar a finals dels 80 i ara Sega li ha fet un rentat de cara espectacular per al PlayStation 2. La composició que escoltarem és el tema principal de la banda sonora del joc, amb arranjaments més espectaculars i, evidentment, posats al dia. Us deixem, doncs, amb la música de la Destral Daurada. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.